Què tal? Molt bona tarda. El programa d'avui hem canviat d'equip. Ja no som els d'abans, la cosa ha canviat. Tot i així, el programa no canvia. És... L'Aprenent. La gent que fem el programa seguim sent la mateixa, l'Albert Tomàs, l'Aina Mat i jo, Nil Guia. Però avui donarem veu a un equip que no sempre en té. És aquest. Tots tres seguim sent culers de Socarrel, però hem considerat oportú entrar al periodisme esportiu dels grans equips parlant de l'Espanyol, perquè el Barça sempre té la primera paraula. Una de les cares que des de ja fa uns quants anys parla de l'Espanyol és en David Balaguer. La ràdio no ens permet veure-li la cara, però sí escoltar la seva veu i les seves lliçons. En aquest tipus de periodisme sempre s'ha de tenir molt en compte les passions, que és el que els pericos senten pel seu equip. Doncs situem el dial a sobre la sintonia de l'Albert Tomàs. Albert, molt bona tarda.
Bona tarda, Nil.
Que avui, més que portar-nos un programa actual, sembla que ens porta una mica coses del passat.
Sí, avui iniciem una subsecció, en el que és aquesta secció de programes de ràdio. Una mica,
tot en embolic, eh?
Una mica complicat. Bé, és molt fàcil. Cada última setmana de mes, com és avui, parlarem d'un tema històric, un fet històric relacionat amb els mitjans de comunicació o amb la ràdio. Avui, per ser el primer dia, doncs porto la primera emissió de ràdio que es va fer a Catalunya.
Doncs així deus estar parlant de Ràdio Barcelona, que no només va ser l'emissora pionera a Catalunya, sinó que també va ser l'emissora pionera a tot l'Estat.
Exacte. Així és com va començar les emissions de Ràdio Barcelona.
EAJ1 de Emissiones Ràdio Barcelona. La estació radiodifusora EAJ1 de Emissiones Ràdio Barcelona.
És una dona la que parla, eh?
Correcte, sorprenent, eh?
Sí.
És Maria Sabater, la primera locutora de ràdio a Espanya.
És curiós que fos una dona i no un home qui parla, perquè a més, tenint en compte el context històric...
Sí.
S'ha trobat alguna explicació?
Sí, no, l'he buscat, eh? I no l'he trobat. Cal dir, però, que a Espanya, diguem, durant tot el segle XX, ja hi ha hagut forces dones locutores que han tingut presència a la ràdio, cosa que en el context, diguem, que un context masclista, diguem-ho clar, sí. Doncs, com mínim, és sorprenent. Bé, tornem a Maria Sabater. Això era el 14 de novembre del 1924, i s'iniciaven, com hem dit, les emissions de Ràdio Barcelona, que després havia de formar part de la cadena SER, fins avui, que encara és així, està al carrer Casp de Barcelona.
Sí, i tant.
No va ser aquest, però, el primer moment radiofònic, és a dir, moment radiofònic definit com a emissió per la ràdio.
No?
No. A principis de segle, coincidint també amb l'aparició de la ràdio a finals del XIX, ja s'havien fet algunes retransmissions d'òperes de manera esporàdica. Això a Madrid, a l'Òpera de Madrid.
La Catalunya Música d'aquella època.
La Catalunya Música d'aquella època. Què passa? Que això no està considerat ràdio, sinó moment radiofònic. M'explico. És a dir, el no ser una emissió regular, sinó una emissió puntual, no es considera que estiguem parlant d'aquelles transmissions d'òperes com a emissions periòdiques de ràdio, i per tant la primera emissió d'una emissora de ràdio com a tal és aquest 14 de novembre de 1924 amb Maria Sabater.
Ràdio Barcelona EAJ1, no? Doncs caram, això sí, cada mes hem d'estar així prenent tantes coses de ràdio, potser que facis cada secció així, tu.
Home, què vols dir, que les altres seccions no valen res?
Home, no sé, em portes programes de cultura i coses d'aquestes rares, doncs...
Ah, ja, Nil.
Doncs està fent la història de la ràdio. Bueno, en definitiva.
En definitiva, Albert, fins la setmana que ve.
Fins la setmana. Quan es parla de periodisme esportiu, sovint es pensa en els periodistes que segueixen a tota hora el Barça, però el concepte és molt més ample. Hi ha periodistes que es dediquen a informar de l'esport, però no necessàriament segueixen el Barça. Aquest és el cas d'en David Balaguer, que des de fa ja uns quants anys presenta el Hat-trick espanyol de TV3. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Professionalment et dediques a l'Espanyol i a metges de l'Espanyol.
Sí. Ja justament quan es va decidir fer el programa, pel que es veu, ells ja tenien pensat des de la direcció de TV3, des de la direcció d'Esports, en aquest cas el Josep Maria Farràs, ja va decidir que ell volia que el programa fossin cares noves de gent que fos de l'Espanyol. I llavors ja quan en van trucar unes quantes persones que estàvem a la casa ja treballant així per fer el programa i fer-nos una prova de càmera i un petit càsting, per entendre'ns, ja es buscava justament això. És a dir, em van trucar perquè m'havien escoltat a la ràdio i ja sabien que era de l'Espanyol.
Tu de petit anaves al Camp de Sarrià amb el teu pare a veure l'Espanyol i tot plegat, tinc entès.
Sí, tant.
O sigui, et de lluny, diguem-ne.
Sí, ve de lluny, és allò que... Clar, una persona quan es fa d'un equip de futbol bàsicament és perquè és una herència familiar, no?, la majoria de vegades. Hi ha casos que no em conec, però en el meu cas sí que vaig dir, i a mi el meu pare em portava a Sarrià a veure l'Espanyol. I aleshores tu ja, clar, ets petit, estàs allà en un camp petit, molta gent, banderes blanquiblaves, els jugadors tan a prop, no? Jo sempre ho dic, no? Tot aquell ambient, aquella olor de gespa quan entraves, l'olor del puro del tio al costat, sempre poso aquests exemples, perquè és que són la veritat.
Sí.
El gust aquell dels caramels Darling que em comprava el meu pare, tot allò fa un paquetet que fa que tu et facis d'aquell equip de futbol. I després, clar, evidentment, ja l'equip de futbol és una cosa que no es canvia mai, no? Si de petit ets d'un equip, ja és per tota la vida. Això és que així.
Però un periodista esportiu normalment, si informa sobre un equip en concret, se li demana que sigui d'aquest equip en concret. O sigui, jo no m'imagino, per exemple, dir que en Puyol no sigui del Barça, per exemple, per posar un exemple, posar l'exemple típic, eh? Però això un periodista polític, per exemple, doncs se demana quan està seguint, jo què sé, per la persona que estigui en aquest moment seguint TV3, estigui seguint el PP, no se demana que estigui filiat al PP ni que sigui seguidor del PP. Per què hi ha aquesta mena de diferenciació?
Sí, bé, crec que és una cosa més aviat actual, això, en el món del futbol, del periodisme esportiu, però quan es diu periodisme esportiu tots acabem pensant periodisme futbolista.
Sí, això també és veritat.
Sí. Sempre és l'esport rei en aquests moments i llavors ja és el periodisme futbolístic. Penso que, clar, una persona que no sigui del Barça, fer Barça és molt difícil. La majoria de gent és del Barça, per tant, la majoria de periodistes, un 90% de periodistes o 80% de periodistes aquí de Catalunya són del Barça, no? I fan Barça. Però penso que en el cas de l'Espanyol, durant molt temps han estat fent informació de l'Espanyol i cobrint Espanyol gent que no és de l'Espanyol, gent que és del Barça. De fet, jo en conec molts. Per què? Doncs perquè de periodistes de l'Espanyol n'hi ha molts menys. I sí que és cert que a TV3, per exemple, hi ha gent que cobreix l'Espanyol, els entrenaments, que van allà el dia a dia amb l'Espanyol, que no són de l'Espanyol. Això és així.
Alerta.
Això és una cosa que ha passat tota la vida. I també, per exemple, els diaris, no? Jo conec un munt de companys meus que cobreixen l'Espanyol i no són de l'Espanyol. Que després tu estiguis cada dia allà, vagis a la ciutat esportiva, vagis a veure els partits i agafis una certa estima cap a aquell club, tot i que no sigui el teu club, això també conec casos de gent que li ha passat. Però crec que és una cosa, en el cas del hat-trick espanyol es va decidir fer així, en el cas del hat-trick Barça també, però crec que és una cosa que encara hi ha casos de gent que no és d'un equip i que li toca cobrir informació d'aquell equip. I hi ha casos, hi ha molts casos.
Escolta, ja fa uns quants anys que comences el hat-trick espanyol, més o menys així.
Una bona estrena com la de l'Espanyol avui, que a més hem de recordar que ha començat jugant amb un 11 pràcticament calcat el de la temporada passada. No ha jugat d'entrada cap...
El programa que feu ve sovint determinat pel resultat de l'equip, en aquest cas de l'Espanyol. Escolta'm, com es prepara un programa d'aquestes característiques?
Doncs bé, nosaltres el que fem és... quan arribem allà el dia de partit, normalment si el partit és dissabte no estem allà, cadascú mira a casa seva i després el diumenge ja ens hi posem. Si el partit és diumenge el seguim tots allà i llavors, clar, tot va molt en funció del resultat d'aquell dia, queda clar. Nosaltres, jo és el que dic sempre, en aquest temps, és a dir, aquesta és la cinquena temporada del hat-trick espanyol.
Sí.
És molt bèstia perquè el temps passa molt ràpid i dius, ja portem el 5 anys.
5 anys,
i clar,
sí.
Hem passat per moments de tots els tipus, perquè clar, la primera temporada justament va coincidir que va ser aquella que Pochettino va salvar l'equip.
Mira, clar.
Final final de manera miraculosa. Per sí, tant, sí. Jo ja pensava, dic, hòstia, és que jo és el primer any que estic en el hat-trick espanyol i em tocarà sortir aquí i dir que l'Espanyol ha baixat a segona. I això era una cosa que realment en aquell moment em traumatitzava i que tinc molt superada, perquè ara ja no em traumatitza pensar això, no? Ja no em traumatitza pensar que jo un dia pugui sortir allà dient que l'Espanyol ha baixat a segona, no? Per tant, són evolucions que un va fent mentals i va creixent com a professional i també com a persona, no? Perquè sobre el que em deies, no? Com es prepara un programa sent d'un equip, clar, és una molt bona pregunta, perquè realment tu els primers dies de fer aquest programa, la teva actitud és molt diferent a l'actitud d'ara, 5 anys després i 120 programes després o 130 programes després, no? És una actitud totalment diferent. Perquè en aquell moment sí que t'afecta molt la derrota, no? I sortir allà a parlar d'una derrota ara és diferent. Tot i que continues tenint els sentiments cap a l'equip, la teva actitud, jo crec personalment que la meva actitud és diferent.
Tu creus que pots arribar a donar la notícia que l'Espanyol va ser segona?
Home, aquest any, a veure, les coses han començat molt malament. I clar, si tu comences sumant 2 punts de 21 possibles, el que queda clar ja com a mínim, per molt que diguin queden moltes jornades per davant, sí, això ja ho sabem, queden més de 30 partits. Però si tu comences sumant 2 de 21, per una regla matemàtica pura i dura, dels punts que queden en joc i els punts que tu has d'aconseguir d'aquí al final, queda clar que aquesta temporada ja és de patiment segur.
Això que estàs fent ara, que és repassar una mica la temporada, és una cosa que a vegades feu quan alguns cap de setmanes no hi ha partit, vaja, de l'Espanyol, perquè hi ha seleccions, perquè hi ha descans, el que sigui, a vacances, com sigui. Com ompliu tota l'estona que dura el hat-trick espanyol?
Doncs mira, el que fas és, em recordo, fas entrevistes potser més institucionals, més de repàs del que està sent l'actualitat d'aquells dies. Recordo que ha vingut, per exemple, quan ha passat una cosa així, doncs ha vingut, per exemple, l'entrenador i hem repassat el que ha passat doncs, en les últimes setmanes, una mica de les últimes temporades. Ha vingut el president i es fa, doncs, això... És bàsicament això, no? Mirar enrere, parlar del que ha passat i després també mirar endavant i dir, bé, a partir d'ara què, no? Nosaltres, en aquest sentit, tampoc... A veure, és un programa que és un programa setmanal, bé, menys quan hi ha Copa del Rei o així, que llavors doncs, potser hi ha dos programes a la setmana, però és un programa setmanal que dura un temps determinat. Són, no sé si ara és més llarg que les primeres temporades, però són 40 minuts. És fàcil d'omplir, 40 minuts els pots omplir fàcilment, i més amb una cosa com el futbol, que sempre et dona estadístiques.
Sí, no, coses de parlar. Sí, sí.
Sempre tens teca per parlar.
Anem una mica al marro, diguem-ne. Hi ha un altre programa que també es diu Hat-trick, però que és Barça.
Sí.
Quina relació hi ha? Suposo que hi ha molt bona relació amb la gent que fa el Hat-trick Barça.
Sí, molt bé.
És un mite, no?, això de que hi ha la rivalitat aquesta...
Sí, no, és que entre nosaltres no hi ha cap... Jo et dic una cosa, jo, clar, sempre he sigut un tio que en els meus llocs de treball mai he tingut problemes per relacionar-me amb la gent, m'ha caigut bé gairebé tothom, no es pot dir mai tothom, però sí gairebé tothom, i crec que el mateix els hi ha passat als meus companys amb mi, no? I llavors, doncs, jo, per exemple, amb el Xavi Torres, que ara no fa el hat-trick Barça, però que ho ha estat fent fins ara,
sí,
ens portem molt bé. I perquè a ell li agrada molt el futbol, a mi també, jo crec que ell en sap molt. És un tio que ell és del Barça, sí, però per mi és bastant objectiu, sincerament. I després, per exemple, ara ha vingut el... Bueno, hi havia el Pichi, que també és un tio sensacional.
Sí, sí.
El Bernat ja el coneixia d'èpoques pretèrites, quan treballàvem bueno, quan ell treballava al club, me'n recordo, feia una col·laboració a la tertúlia esportiva, que jo també hi era, ens coneixíem, i després ara, per exemple, ha vingut el Gerard, que és sensacional, és una persona supereducada, molt, molt agradable, sempre ens veiem i molt bé.
Que bon rotllo, vaja.
Sí, no, que va.
Una rivalitat que pot haver-hi entre un culer i un perico, diguem-ne, que hi hagi això.
Sí, jo crec que aquesta rivalitat és una rivalitat més de... i que crec que ha de ser així, i que crec que anem dirigint-nos a això que diré ara, que és que la rivalitat aquesta, sobretot, hi és, evidentment, quan s'està jugant el partit, no? Si tu, per exemple, s'està jugant un Barça-Espanyol, és normal que la gent ho visqui d'una manera concreta, perquè estàs veient un partit i tots sabem què passa quan veus un partit. T'alteres, estàs nerviós, vols que guanyin els teus... Després, quan s'acaba el partit, jo crec que la cosa està tendint a que hi hagi molta normalitat. Sempre hi ha algun grupuscle, que tant per part d'uns com per part d'altres, que fan que això no sigui així sempre, no? Vull dir que després del partit encara hi hagi problemes, que durant la setmana es vagi escalfant els ambients, els insults, les crítiques, però jo crec que això s'està reduint bastant.
Fins ara hem parlat molt de tele, de tot el que estàs fent fins ara, però també tens un passat, diguem-ne. Tu, segons tinc entès, fa cosa d'uns 11 anys, més o menys, el 2001, va ser de l'equip que va refutar Ràdio Sabadell.
Sí.
M'equivoco? No.
No, no, correcte.
No m'equivoco, d'acord.
No, ara no trauràs un tall o alguna cosa, perquè
no,
seria fort.
No, l'he estat buscant perquè m'han assegurat que hi havia uns quants talls bastant bons, però no n'he trobat, per desgràcia. El que tinc entès per això que vas cometre una de les primeres pífies de Ràdio Sabadell. A mi em van dir, em van anunciar fa un temps que tu havies estat una de les primeres veus i que en un dels primers programes que es va emetre ja quan es va posar en funcionament Ràdio Sabadell vas donar pas a una trucada al trànsit, em sembla que era, i que la primera trucada va entrar a Ràdio Sabadell refutada, va sortir comunicant.
Home, n'havien passat moltes, perquè sí, allò va ser una experiència que, com me'n recordo, penso, Déu-n'hi-do, perquè anàvem allà, jo visc a Barcelona. Mm-hmm. I anava allà a fer el programa matinal,
sí.
És a dir, que no recordo exactament a quina hora m'havia de llevar, però em llevava i agafava el tren i anava allà a Sabadell cada dia de l'any a fer el programa matinal, i després em quedava perquè treballava també el programa de la tarda. Hosti. És a dir, que em quedava tot el dia allà a Sabadell, arribava a casa meva molts dies a les 9 o a les 10 de la nit i el dia següent un altre cop. Una etapa forteta, la veritat.
Però vas agafar també experiència, diguem-ne, no? És allò que sempre que es diu estàs treballant moltíssim, però agafes molta experiència.
No, sí, sí, i a més, clar, em va donar també la trempera aquella del directe, no? De fer un programa matinal en directe, això, no? Donar pas a trucades del trànsit, ara venia el d'informatius, ara el d'esports, va estar molt bé, la veritat, aquella experiència. Va ser un any només, però sí, a més va ser això, que de la nova Ràdio Sabadell,
sí,
la primera veu que va sonar va ser la meva.
Sí, clar, sí.
Jo feia el programa aquell matinal, doncs, el primer dia, quan es va obrir el micròfon, el primer tio que va obrir la boca vaig ser jo. Pensa que va passar una de bona, també, que és que el primer dia va anar tot molt bé,
sí,
i el segon dia el tècnic, sí, ja es va dormir.
Ostres.
Per tant, ja no va poder començar el programa a l'hora, el director trucant, què coi ha passat, saps? Vull dir que
Sí,
ja vam començar el programa, no va començar l'hora, perquè clar, no havia vingut el tècnic, jo d'obrir tota la taula i no tenia ni idea,
clar, no.
I estava allà que no sabia què fer, va venir després, mig clapat, això el segon dia, ja. El primer tot bé i el segon dia, això sempre passa, el primer dia va molt millor que el segon.
Això també, això és veritat, veritat. Escolta, per tant, no t'has dedicat sempre a l'esport? Què havies fet abans? Abans de Ràdio Sabadell, tot plegat?
Sí, jo he fet diverses coses, perquè ara també no estic fent només esport. Clar, que sempre he anat fent diverses coses. A mi m'agrada molt la ràdio i he treballat molt a la ràdio. I llavors sempre he fet coses... A mi m'agrada molt escriure, per exemple, i llavors les meves seccions de ràdio sempre han estat molt relacionades amb històries així surrealistes, que és el que m'agrada.
Sí, són molt narratives,
Sí. I clar, doncs mira, quan vaig començar a fer antena així a nivell professional, per entendre'ns, i bastant seguit, va ser ja havia fet coses, però va ser el món a RAC1 amb el Xavi Bosch. El món a RAC1 amb el Xavi Bosch, que ja em va dir, mira, a mi m'agradaria que tu fessis alguna cosa en antena, una cosa relacionada amb el teu mundillo, no? El teu mundillo mental. No? I llavors jo li vaig presentar una cosa, m'acceptar, i a partir d'aleshores doncs, faig coses a la ràdio que són això, no? Històries surreals. Vaig fent des de fa temps això. I bé, per tant, això també em fa que... Bé, crec que és una manera de no encasellar-se fent només una cosa, que seria, per exemple, material esportiu. No? Estàs fent una cosa molt relacionada amb l'esport, amb futbol, amb l'espanyol, però t'obres altres portes que fan que no t'encasellis i que la gent doncs, pugui dir, mira, aquest tio del hat-trick espanyol també fa això a la ràdio, també fa aquesta altra cosa a la tele, diverses coses.
Fas seccions en les quals fins i tot expliques com fer una secció, com en aquest cas.
Em vaig tancar en una habitació de 6 metres quadrats amb només una tauleta, un flexo i un ordinador amb connexió a internet. Vaig donar instruccions molt clares de que ningú em molestés i vaig començar a pensar i a pensar i a pensar. Tancava els ulls amb força per concentrar-me fins que veia pampallugues i entre les pampallugues buscava la secció definitiva. Això m'ho va ensenyar...
Això és com preparar les seccions? Et tanques monacalment a Montserrat, per dir-te d'alguna manera, i et poses a preparar...
Sí. Les meves històries sempre tenen un punt de realitat.
Sí?
Molt exagerat i portat a l'extrem, evidentment. Però aquest personatge que he creat a les meves històries, aquest David Balaguer, obsessionat, un pèl malalt per determinades coses... és la realitat, però clar, evidentment, repeteixo, portat molt a l'extrem. Aquest fragment que m'has escoltat ara i que m'agrada molt que hagis posat, perquè t'has preparat molt bé aquesta entrevista i et felicito.
Home, gràcies.
És veritat. És de la temporada passada, quan vaig col·laborar a la primera pedra fent una secció d'aquestes, no, que faig, i aquest fragment és del primer dia que jo explicava, doncs, com havia decidit fer la secció que feia.
Vaja, veig que ho recordes força bé, diguéssim, si t'havies preparat a consciència.
Sí, no, perquè és bastant recent i me'n recordo d'aquest fragment, però m'ha agradat molt escoltar-lo.
Escolta'm, darrere aquest David Balaguer seccionista, diguéssim, aquesta paraula que podíem fer tota junta, diguem-ne, hi ha com una mena d'actor, hi ha una mena com de Woody Allen, no? Em recorda a mi, vaja, un personatge així com una mica dramàtic, una mica...
Sí, això m'ho han dit diverses vegades. De fet, el Jordi Margarit, que és el de la primera pedra, el presentador de la primera pedra, on col·laborava, sempre m'ho ha dit, i després altres, l'Albert, o l'Albert Tom, que també he treballat amb ell molt temps, també m'ho ha dit. Sí, és aquest punt. Sí, ho reconec, que tinc aquest punt. M'ho han dit persones, i per tant voldrà dir, quan et diuen més de dues o tres persones una cosa, vol dir que és veritat, jo crec. M'agrada molt el Woody Allen, i és aquest punt que tinc quan faig les seccions, és això. Jo crec que el Woody Allen fa una mica que això, també, no? El seu personatge, que és ell, molt portat
a l'extrem. Hipocondríac màxim.
Una versió d'ell mateix.
Sí.
Una caricatura.
Sí, d'ell mateix.
Però que té aquest punt de realisme i de realitat si ho relaciones amb la seva vida, no? Amb el que és ell. Doncs a mi m'agrada fer això també, i sí, és així.
Tu jugues una mica a dues bandes. T'hem sentit a RAC1, que ara et sentirem a Catalunya Ràdio.
Repassem algunes característiques de la seva personalitat. És un malcarat i un maleducat. Acostuma a respondre malament. Les seves pèssimes contestes generen crispació...
És una secció que es diu Verbville.
Sí, la ciutat dels verbs.
La ciutat dels verbs, exactament. Escolta'm, parlar del llenguatge, a més a la ràdio, als mitjans en general, està com una mica de moda, no?
Sí. Ja fa un temps, això. Ja fa un temps que està de moda. I està molt bé, perquè jo crec que la llengua, i en aquest cas la llengua catalana, penso que és vital que se li doni protagonisme i que se'n parli, i que se li doni una importància. I sí, per mi tot el que sigui material relacionat amb la llengua catalana m'interessa i m'agrada molt. I Verbville, doncs, és una manera de fer això, no? D'inventar-te com una ciutat, un poble fictici, on figura que habiten tots els verbs del diccionari català, i llavors cada setmana parles d'un, i llavors això et permet, doncs, fer una mica el que tu vulguis, no? Una vegada més acabem tornant al mateix de sempre, no? Amb el teu estil, agafant un verb, no? Aquesta setmana, per exemple, faré el verb demanar. Doncs tu agafes el verb demanar i a partir d'aquí tens un món per davant. Pots posar mil coses, pots fer el que vulguis.
Aquí sembla una mica el nom de la secció, el Verbalia del Màrius Serra, que és tot un món que s'ha creat el Màrius Serra.
Exacte.
Que és com una mena de patum o de mestre, el Màrius.
Sí, clar. Sí. Jo alguna vegada recordo que amb el Màrius Serra l'havia fet servir, l'havia trucat i li havia demanat la col·laboració per alguna secció que havia fet, perquè em gravés algun tall de coses relacionades amb la llengua. Sí, recordo que m'havia acceptat fer algun tall de veu fa temps, parlo d'això, i home, per mi és mític el Màrius Serra, i és boníssim. Sí, tenim aquí, jo crec que, clar, bueno, suposo com a tot arreu, no? Però jo conec els de casa nostra, i penso que aquí a Catalunya tenim gent molt bona en aquest terreny, en el terreny de dominar la llengua i de fer grans coses relacionades amb la llengua.
Escolta, hem parlat de l'espanyol, de la tele, de la ràdio, les seccions de la ràdio... Què més t'agradaria fer? Què et queda per fer?
Què em queda per fer que no hagi fet? Doncs, home, mira, tu has dit una cosa fa una estona que a mi m'ha agradat molt. Has dit, diu, tens aquest punt actor, no? Punt actor. I a mi això és el que ara... una cosa que em motiva bastant. I m'agradaria fer alguna cosa relacionada amb això. O sigui, m'agradaria... fer alguna coseta que em permetés, doncs això, no?, fer d'actor en algun lloc, no? De fet, és això, no?, ja ho estàs fent una mica, fent la ràdio, les seccions de ràdio, ja, ara escoltant aquests dos fragments que hem escoltat, ja es veu que que estàs fent com d'actor, i després també a la tertúlia de la Riera dels divendres també sí, faig d'actor una mica. Sí, sí. Però m'agradaria més a nivell...
Dramatitzeu molt a la tertúlia de la Riera, també.
Sí, és que també és això, no? Sí. És també portar... És una mica el que he fet sempre, no? Intentar fer això, que és donar-li molta transcendència a una cosa que no la té, no? Una sèrie de la Riera no té cap transcendència per nosaltres. Però si tu estàs fent això, no? I et diuen, hòstia, podem fer aquesta tertúlia, doncs aleshores està bé fer que per tu allò
sigui
com si fos la cosa més important del món. I crec que és una mica la gràcia d'aquesta tertúlia, que és com si fos transcendental per nosaltres. I evidentment no ho és, no? Suposo que tothom ho veu que no, però i és això. I llavors, doncs, home, això, no? Què et queda per fer? Què t'agradaria fer? A mi m'agradaria això. Ara, en aquests moments, m'agradaria...
I en el món de la comunicació...
Tenia il·lusió, per exemple, que algú em truqués i em digués, mira, en aquesta sèrie tenim un paperet per tu, per exemple. Això em faria il·lusió, però bueno.
Bé, podríeu fer...
Tampoc és la meva feina, no sé si passarà algun dia. Sí. És una il·lusió, no, simplement.
A TV3 deu fer una cosa de 30 anys, feien alguns pastorets als presentadors del TN, per exemple, i coses d'aquestes, podríeu... introduir aquí... No, jo no us veig, jo et veig fent dels pastorets amb el Ramon Pellicer per dir-te alguna cosa, però bé, tot és provar-ho, no?
Sí. Bé, mira, jo sóc una persona que a mi no... O sigui, sóc molt tímid, però després quan estic allà, quan s'obren els focus de la tele i estic allà amb la càmera davant, és com una cosa rara, perquè tota aquesta timidesa que tens, que jo ara no m'atreviria a fer segons què, quan estàs allà, de fet, és que podria fer moltes coses que després diria, hòstia, què he fet, no? Però doncs és curiós com se't passa. No sé exactament quin és el funcionament del cap i del cos humà en aquests casos, però això em consta que li passa a molta gent. Molts actors, per exemple, que són gent supertímida i que després, en canvi, quan estan allà, fan una sèrie de coses que les fan i ja està, no? No passa res. Doncs sí, mira, això dels pastorets, si m'ho diguessin, segurament ho faria.
Tot és qüestió de proposar-ho i de fer-ho.
Sí.
Doncs, David, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I...
No, gràcies a vosaltres.
Home, ens ensenyem moltíssimes coses i segur que en trobarem bones lliçons d'aquí.
No, moltes gràcies a vosaltres i estic molt content, perquè sí que alguna vegada m'han trucat d'algun lloc o així i hem fet entrevistes d'aquestes telefòniques, però això de posar talls i jo em treballo aquí darrere que m'ha fet il·lusió.
Home, això és ràdio. Sí, ràdio sense talls no és ràdio.
Sí, però no a tot arreu ho fan, això. Per tant, és una cosa que m'ha fet il·lusió i que te la vull dir. Aprofito per dir-t'ho ara, que estem en antena i no després, quan ara acabem i agafis el telèfon i em diguis moltes gràcies
sí,
i parlem jo en privat, també t'ho diré, però vull que també ho sàpiga la gent que en aquests moments tu hi estàs escoltant.
Doncs David, doncs moltes gràcies per l'elogi i moltes gràcies per haver estat, diguem-ne, i vaja, molta sort en un futur.
Molt bé, moltes gràcies.